A 1:04, més informació a l'informatiu migdia. A partir de les 2 comença ara Vida Saludable.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Auïdó, molt bon dia, benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa d'aquí, IB3 Ràdio, de Salut i Benestar, que feim a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Des d'ara, a prop d'una hora de continguts per sentir els consells dels grans professionals que tenim, sanitaris, a la nostra comunitat. Avui abordarem la importància de tenir un hospital de figura d'atenció als usuaris o a les persones. Serem a Manacor per xerrar-ne en calma. Vos contarem també que el Servei de Medicina Intensiva de Son Llàtzer ha estat premiat, però per damunt de tot xerrem de la importància de la humanització a la nostra salut. Fa pocs dies, l'Hospital de Son Llàtzer va inaugurar uns nous espais humanitzats i avui, amb tres responsables, en començarem en profunditat. No perdem ni un segon més. Comença aquí i ara Vida Saludable. Benvinguts. Iniciem ja el nostre repàs informatiu sanitari de la setmana i som ara a l'Hospital de Manacor. Volem conversar avui i ara amb Catalina Riera, ella és responsable del Servei d'Atenció a les Persones de l'Hospital Comarcal de Manacor. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els oients d'IB3 Ràdio. Així és, volen conèixer una mica més les seves funcions, les seves responsabilitats i si la seva feina és ben entesa pels usuaris i professionals sanitaris. Molt bon dia, Catalina Riera, benvinguda a Vida Saludable, IB3 Ràdio.
Hola, bon dia.
Per què el nom d'Atenció a les Persones?
Mira, aquest nom va sorgir arrel de la integració de l'antic atenció al pacient, diguem, quan ens vam integrar dins el servei d'admissió. Això va ser final del 2019. I després vam estar xerrant que quan entrem dins un hospital no sempre som pacients. De vegades és veritat que som pacients, de vegades som acompanyants, familiars, usuaris, amics, inclús podríem estar xerrant de clients. I clar, i van pensar que tenen en comú tots aquests noms, no? Perquè són persones.
Sí,
i per això canviat nom, Atenció a les Persones. I també així, també teníem ben clar la perspectiva de gènere, o sigui, persones, tant és masculí com femení.
Clar.
I mira, molt va agradar aquest nom, i va quedar així.
I ens pot explicar la seva feina? En què consisteix exactament?
Sí, nosaltres, mira, la nostra feina principal dins del Departament d'Atenció a les Persones és atendre les persones, diguem, que decideixen posar una queixa, que volen fer un suggeriment, que ens volen fer també qualsevol agraïment, volen sol·licitar informació. Totes aquestes persones entren dins del nostre departament. Hem de pensar que aquestes persones moltes vegades estan enfadades, estan decebudes en el seu sistema, molts volen fer-se del seu malestar, sobretot per la llista d'espera, que sabem que mos ho feia tots, la llista d'espera de consulta estèrica, la llista d'espera d'intervencions quirúrgiques. De vegades estan en desacord, tenen desacord assistencial, tenen un disconformitat assistencial, de vegades se queixen també d'un tracte incorrecte dels professionals, i tot això no atenem en aquestes persones. No se tracta de que no posin queixes, sinó que de vegades nosaltres explicant per què ha pogut passar això, aquest tema de per què estan enfadades, de vegades la persona l'entén i l'assumeix, diguem. I de vegades no, i de vegades s'ha de posar una queixa perquè el que no funciona és beneficiós per tothom.
Clar.
I després com... també ens encarreguem de fer ingressos programats. Els ingressos programats venen també al Departament d'Atenció a les Persones. Llavors fem un ingrés humanitzat, un ingrés amable, tenint les preguntes, perquè sabem que tots els ingressos generen estrès, tant en el familiar com en el propi pacient.
Clar. I de lo que parlava vostè, sí, de lo que parlava vostè fa minuts, com es gestiona tractar gairebé tot el seu temps laboral amb persones decebudes, dolgudes, enfadades, que imaginant que són la majoria que acudeixen a aquest servei? Creu vostè que serveix de qualque cosa fer una queixa formal? Arriben a qualsevol puesto?
La veritat és que qualque vegada és difícil. És difícil tractar tot el temps amb persones que realment, de vegades amb molta raó, entren enfadades. El primer de tot que feia nosaltres és no personalitzar aquest enfadament. Tenir ben clar que la persona enfadada no està en nosaltres, està en el sistema, que nosaltres som la nau de l'escapament, diguem, on pot descarregar la seva frustració per les demores, de consulta externa, que ja hem dit, d'intervenció en quirúrgica, en disconformitats. Després també molt important l'assertivitat. L'assertivitat és essencial en la nostra feina, saber se posar en el lloc de qui pateix, te dona molt estable, diguem. Fa que comprenguis la persona que té endavant. I clar que sí, que posar una queixa sempre, sempre funciona. És útil. Dir el que no funciona, el que se podria fer d'una altra manera, el millorable, el beneficiós tant d'una part com de l'altra. Per suposat, la queixa, el suggeriment, ha d'arribar a qui pertoqui.
Clar.
Això és el que serà la feina.
I aquí volia arribar, Catalina, per fer una mica de pedagogia. Aquestes queixes, on arriben? Qui les contesta?
Aquestes queixes sempre arriben en el destinatari directe de la queixa en qüestió. Sempre en còpia el gerent, en aquest cas. I l'ha de firmar el responsable d'aquest professional o d'aquest servei en el qual va dirigir aquesta queixa, ha de fer una resposta sempre escrita i firmada, i aquesta resposta s'ha supervisada pel gerent i ell també firma, diguem, fa una resposta introductori, diguem, han rebut la seva queixa i li ha adjuntat la resposta de tal persona i ell també firma. Tot això l'enviam a la persona que ha fet la queixa. En 15 dies hàbils han de tenir la resposta. I les enviades sempre s'envien i sempre arriben allà on toquen. Sempre se contesten les queixes i sempre es va fer, ja l'he dit abans, sempre es va fer un suggeriment. De vegades no és una queixa, és un suggeriment com se podrien millorar les coses, perquè l'usuari és el que més sap. Nosaltres podem organitzar una cosa, però després el qui empra aquesta cosa és el que realment sap com se podria fer millor. O si se fa bé, també.
La darrera, Catalina, vull pensar que també teniu agraïments. En el final, les persones també són agraïdes.
Sí, també hi ha persones que volen expressar la seva gratitud en el diferent professional de l'hospital, en els diferents serveis. De vegades ho fa el pacient directe i de vegades els seus familiars. Però sí, clar, que rebem agraïment.
I de moltíssimes gràcies per atendre la nostra telefonada. Catalina Riera, responsable d'atenció a les persones de l'Hospital de Manacor. I fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Més notícies. El Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Sant Llàs ha rebut el 40è Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva Crítica i Unitats Coronàries la certificació de qualitat del compliment dels 4 projectes 0, bacterièmia 0, pneumònia 0, resistència 0 i ITU 0.
Els projectes 0 són iniciatives promogudes pel Ministeri de Sanitat i la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries amb l'objectiu de prevenir les infeccions associades a l'ús de dispositius invasius a les unitats de cures intensives de tot el país. Per obtenir la certificació en cadascun dels projectes cal haver registrat dades durant un període mínim de 18 mesos i mantenir els índexs d'infecció per sota dels llindars que estableix el Ministeri.
Aquest assoliment reflecteix el compromís sostingut de l'equip d'UCI en la millora contínua, la qualitat assistencial i la seguretat del pacient i reconeix un esforç col·lectiu de caràcter interdisciplinari i en el que el personal mèdic i d'infermeria ha treballat de manera coordinada, però que són els projectes 0, Laura?
I de mira, Carlos, cadascun dels projectes 0 aborda una de les principals infeccions hospitalàries en pacients crítics per mitjà d'estratègies basades en l'evidència científica i bones pràctiques clíniques. Així, bacterièmia 0 prevé les infeccions del torrent sanguini associades a catèters venosos centrals amb mesures com l'ús de tècniques asèptiques, barreres de protecció i protocols estrictes d'inserció i manteniment. I pneumònia 0 s'orienta a reduir la pneumònia associada a la ventilació mecànica. Inclou mesures com l'higiene higiene oral diària, la posició correcta del pacient, l'avaluació contínua de la necessitat de sedació i ventilació, entre d'altres.
Són dos dels quatre projectes, perquè també destaca Resistència Zero, cerca frenar l'aparició i transmissió de bacteris multiresistents per mitjà d'un ús racional dels antibiòtics i mesures d'aïllament i control de la transmissió. S'enfoca també I2-0 en la prevenció d'infeccions del tracte urinari associades a sondes vesicals, promovent la indicació adequada, la retirada precoç i cures específiques en el maneig.
La implantació rigorosa d'aquest projecte suposa una millora notable en la seguretat dels pacients, redueix complicacions, estades prolongades i costs sanitaris, i té un impacte directe en la disminució de la morbimortalitat hospitalària.
Segons ha assenyalat la doctora Socias, coordinadora autonòmica de projectes zero del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital de Sant Llàtzer, és un reconeixement a la feina conjunta de tot el servei i un equip interdisciplinari en el qual metges, infermeres i professionals de suport comparteixen un compromís ferm en l'excel·lència clínica i la prevenció. Fem ara una petita pausa per a la publicitat, però després arranca la segona part del programa Vida Saludable amb tres convidats de luxe als estudis d'IB3 Ràdio per xerrar d'un tema molt important, la humanització a Sant Llàtzer. Fins ara mateix.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. Viu l'estiu amb IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, amb la qual ja ha encetat l'entrevista sanitària presencial de la setmana als estudis d'IB3 Ràdio, Vida Saludable. Anirà centrada en una notícia que es va conèixer fa uns dies. L'Hospital Universitari Sant Llàtzer va inaugurar fa un parell de setmanes els nous espais humanitzats de la planta d'oncologia després de la renovació integral de la sala de pacients i familiars i de la sala d'informació en el marc d'un projecte impulsat per l'Associació Espanyola contra el Càncer en la col·laboració altruista d'Achinic, que és l'associació de xinesos a les Balears.
Així és, l'actuació té com a objectiu millorar l'experiència hospitalària de les persones amb càncer i les seves famílies a través de la creació d'entorns més càlids, funcionals i respectuosos en les necessitats emocionals dels pacients. L'acte d'inauguració va comptar amb la presència de l'ambaixador de la Xina a Espanya, Yao Ling, i de la consellera de Salut, Manuela García, a més del president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears, el doctor José Reyes, i el president d'Achinip, Fang Yi. De fet, per agrair el suport d'Achinip, es va descobrir una plaça commemorativa.
La sala de pacients i familiars també servirà com a espai per altres tallers psicoeducatius, teràpies grupals i activitats comunitàries organitzades pel voluntariat de l'Associació Espanyola contra el Càncer i ampliarà així la seva funció com a espai d'acompanyament integral. Amb aquesta actuació, Sant Llàtzer reforça la seva aposta per la humanització de les cures, situant les persones al centre d'atenció sanitària i promovent aliances amb entitats socials que enriqueixen el sistema de salut. Per aprofundir en aquesta meravellosa iniciativa, avui, per primer pic al programa, han convidat tres veus als estudis d'IB3 Ràdio. En primer lloc, saludam a la sotsdirectora d'Infermeria, que és a més la responsable d'humanització de l'Hospital de Sant Llàtzer, que és Verònica Lluc. Molt bon dia, benvinguda a Vida Saludable.
Bon dia a tothom.
Com està?
Molt bé, superbé, i amb moltes ganes d'estar aquí amb vosaltres.
També es troba amb nosaltres un amic del programa, com és el doctor José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Balears i actual cap de l'aparell digestiu de l'Hospital d'Inca. Benvingut a casa seva, José Reyes.
Moltíssimes gràcies, com sempre.
Com va l'estiu?
Molt bé, molt bé.
Va marxant.
I finalment, per primer pic, coneixerem una mica més a Fang Yi, que és el president d'Achinip, l'associació que ja han dit que aglutina els prop de 15.000 ciutadans xinesos que viuen a les Balears i que sempre demostren la seva solidaritat. Bienvenido, señor Fang Yi.
Gracias, Carlos. Buenos días.
¿Cómo está?
Va bien, mucho calor.
¿Qué tal el verano?
Pues bien, con la niña en la piscina, poniéndose muy morenos.
Es verdad que usted fue padre hace poco, ¿no?
Sí, 4 meses.
Empezaremos por usted, si le parece bien. Li xerré en castellà. ¿Cómo surgió la idea de que la comunidad china quisiera colaborar con Sant Llàtzer? ¿Por qué decidieron formar parte de este proyecto, señor Fang Yi?
Bueno, por parte de la Chiñim siempre queremos implicarse activamente con la vida local. Y esta colaboración ha sido posible gracias a ASS Paregales y la acogida cálida de Sunchache. Porque siempre queremos hacer un detalle a la sociedad civil y para mostrando nuestra actitud de integración y de convivencia.
Ja els estic avisant que normalment gravem amb mòbil, perquè després ja saben vostès que les xarxes socials a Instagram pengen tots els vídeos. Més coses, senyor Fangi. A veure, d'on van sortir los fondos, d'on salieron para poder financiar-ho? Tengo en cuenta que ustedes celebran muy bien el Año Nuevo Chino. ¿Puede ser que salían de allí?
Sí, sí, claro. Todos los fondos, la creación es posible gracias a la festividad de Año Nuevo Chino de este año. Yo creo que también es una forma de compartir la fiesta, ¿no? Porque no solo compartir con músicas, y baile y comida, también se compartir fiesta con espíritus solitarios.
Habla usted de solidaridad. Para aquellos que no conozcan un poquito la idiosincrasia china, el ciudadano chino de Baleares, ¿es solidario en general?
La mayoría de que vivimos en un pueblo, país, el fondo de un espíritu país importante es la solidaridad, porque entre pueblos se ayuda mucho entre vecinos y vecinas y familia, ¿no? Entonces, con tanto tiempo llevamos integrado en Mallorca, o sea, la sociedad civil mallorquina ya son nuestras familias.
Qué bien que suena eso. Sí. ¿Cómo fue la inauguración? Tengo entendido que usted habló de respeto, de agradecimiento del pueblo chino hacia los sanitarios, hacia los pacientes. Incluso les dijo que sepan que la comunidad china, cuando la gente esté enferma, les va a acompañar lo que puedan.
La gran dificultad de la comunidad china en día hoy en Mallorca, que hay gente en Mallorca que tiene muchas dificultades de barreras lingüísticas. Entonces, también es una petición que hace la consejería que en ciertas maneras o colaboración con entidad privada para resolver este tipo de problemas, porque ha pasado casos, no debería pasar accidentes sanitarios. Y entonces, desde Achiñim queremos evitar este tipo de accidentes sanitarios máximo posibles.
Uh-huh. Anem ara amb Verónica Lluch, que és la sotsdirectora d'infermeria de l'Hospital de Sant Llàtzer i la responsable d'humanització d'aquest mateix hospital. La humanització d'aquests entorns millora l'experiència del pacient i promou el benestar emocional i físic?
Bueno, això ho tenim tot clar. L'altre dia van tenir l'oportunitat a Sant Llàtzer que ens va venir a xerrar un arquitecte sobre neuroarquitectura. I el que està clar és que no només curam la malaltia i cuidar com toquen el malalt, pues és tenir en compte també tota la seva part emocional, no? I tot el que és la part dels espais, vale? Així com tenim, si tenim llum natural, si les cadires i tot és ergonòmic, les formes que té aquella sala, vale? Impacten, i això ja hi ha evidència científica que ho diu, no? Jo crec que si mos ho demanen a tots, crec que si demanes a tots els que estem aquí, si estàs més a gust a un puesto amb un color càlid, si estàs ficat a un llum natural, pues tot tenim clar de que estem molt millor. Entonces, quan pensàvem en malalt a Sant Llàtzer, no només pensàvem en curar la patologia, sinó que l'estància del malalt nostre sigui el més confortable possible. Penseu que els nostres malalts, i sobretot els malalts oncològics, estan molt de dies en nosaltres, i hem de cuidar tots aquests aspectes. Se diu que més o menys estem tots ficats, un 90%, ficant el 90% de les 24 hores de dia estem espais tancats.
Clar.
No? Entonces hem de fer que aquells espais tancats siguin el més agradables possibles per tot, i també pels professionals.
Sí,
no,
sí.
No només, ja només per moral, sinó de cara als professionals. I per suposat també en els voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que fan una feina espectacular en nosaltres a Sant Llàtzer, i amb aquesta sala pues, també aconseguim que ells facin una feina molt més agradosa i molt més agradable per tots.
Clar, perquè no va tot sol, això. Tot plegat, unit, és clar, és una atenció personalitzada i més empàtica i un suport psicològic i nutricional, no és vera?
També, per suposat. Després també penseu que no només han posat la sala, no és només una sala d'estat on fem activitats, també han pogut fer, gràcies a ells, una sala per familiars, una sala d'entrevistes, on nosaltres podem estar asseguts, els professionals sanitaris, els metges, les infermeres, amb la família, i també cuidar aquella part emocional, no? Perquè durant el procés oncològic tu tens converses molt importants, no? Entonces, si tens aquesta conversa en un espai agradable, pues tot és molt més fàcil. I damunt també el que te deia, no? Ja no només ets decoració, és fet de fer un racó on tots estem de cara a cara a una taula rodona i tots podem compartir aquell procés i cada professional dir un poc com pot contribuir, no?, a que aquell procés d'aquell malalt pues, vagi millor.
Mm-hmm. Perquè és una evidència que amb aquesta actuació l'Hospital Universitari de Sant Jacint reforça la seva aposta per la humanització de les cures, situant les persones al centre de l'atenció sanitària.
Sí, és que el que està clar és que si no posem en el centre en el malalt, no estem fent feina bé. Entonces, sempre que posem qualque cosa en marxa, com que tenim aquesta filosofia de cures, sempre que feim algo, sempre anem que el centre sigui malalt i que estigui el més ben cuidat possible. De fet, vosaltres ja sabeu que hem posat en marxa quantitat de coses, no només del malalt oncològic, sinó d'altres malalts, i és la nostra línia de feina i és on volem treballar forçament perquè sigui així.
Mm-hmm. És la humanització, diria vostè, una prioritat en la sanitat del segle XXI? Probablement antigament no es pensava en la sanitat tan integral i tan centrada en el pacient com avui en dia, probablement.
Sí que és vera. El que passa que jo és vera que soc responsable d'humanització, però és vera que humanització és una paraula que no m'agrada gaire. Però això és un tema personal, perquè dic, ostres, tots som humans, no? I clar, dir que humanitzam és com... tu dius... estem demanant una cosa que ja la tenim dins, l'hem de tenir dins el nostre ADN. Entonces, a vegades, com a escarrufa, no? Com dèiem els mallorquins, crec que la paraula és cuidar de manera holística en el malalt. Vull dir, té un problema físic, però aquest problema físic pues, està condicionat també per un tema emocional, com durà la seva feina, com durà el seu fill a l'escola... ¿Vale? Entonces nosaltres, quan fem aquesta valoració del malalt, pues hem de fer valoració família i malalt i com repercuteix la malaltia de Montell, no? I fer feina en tots els seus elements, la seva part social, la seva part emocional, la seva part física, i és així com hem de fer feina. A més, que ja no hi ha excuses. Ha de ser així.
Sí, sí, sí. La paraula biopsicosocial, de fet.
Sí, exacte.
Perquè, clar, tornem als espais. Millorar els espais perquè siguin més confortables o l'atenció redundarà sempre en que el pacient es relaxi, es curi abans o probablement passi el millor temps possible aquest mal tràngol de salut que està passant actualment, no?
Exacte. Tu pensa que el malalt oncològic està, el que vos deia abans, no? Bastant de dies. Entonces, tu estàs en un espai que és la teva habitació, però necessites un moment també de desconnexió, no? I si feim que l'hospital sigui més semblant a casa teva, no? Tenir pues, la teva sala per llegir un llibre, per si vol veure una pel·lícula, no? Per distreure-te, no? Aquesta part emotiva que te deia, no? De desconnectar un poc la part mental, pues, sempre és positiu. I ara els nostres malalts pues, poden sortir de l'habitació i poden estar a un lloc amb un color magnífic, perquè és un color verd super...
agradable.
Super agradable, super càlid. A Sant Jacint tenim una cosa bona, que tenim bones vistes. Mm. Podem gaudir d'una bona vista. I tot el que és el mobiliari també, vos fixareu que també és ondulat, està col·locat d'una manera concreta. Entonces, el malalt podrà sortir de la seva habitació i estar en els seus, en la família. Si fa qualque activitat amb els voluntaris, pues, també, com que ho podem organitzar de la manera que vulguem, pues, això serà fantàstic. Vull dir que estem contentíssims. Vaja.
Verònica, quins altres espais han humanitzat o pensen fer a curt termini? És a dir, encara falta bastant per una humanització total, global, completa? Si és possible, sí. Perquè és complicat.
Sí, vull dir, ara mateix en guany, per exemple, també vàrem fer la sala d'Omun, l'Hospital de Dia Oncològic, i també en Domun, bueno, que és una altra associació, feim també activitat de yoga oncològic, art teràpia, val? Entonces tots els malalts que venen a nosaltres i fan el tractament de citostàtics pues, també poden gaudir d'aquestes activitats mentre fan tractament, no? Per tractar també aquesta part emocional. Ara estem fent feina també en tot la part de pediatria, que també volen canviar totes les sales, i tenim en el cap molt de projectes. Inclús també una de les coses que les persones que ens encarregam del tema d'humanització, no? Remarcam un poc que haurien de tenir en els hospitals, no? Arquitectes, neuroarquitectes que se dediquen a això perquè ens assessoressin a l'hora de quan fem obres, no? Adequats espais com toca. També important, les sales, també tenim en compte tot el tema d'accessibilitat, no? Que si hi ha un malalt que d'una cadira de rodes, pues que pugui estar de baix a taula, no? Que sigui per tothom, no? Per les persones neurodivergents, per les persones amb qualque tipus de minusvalia, que sigui un espai adaptat per tots. I això és el que estem fent feina ara a Son Llatxa.
Això és el que ve ja. El dia que es preti un nou hospital a les Balears o a Espanya o en lloc al món, ja no només se cercarà la sostenibilitat, les plaques solars, l'accessibilitat, se cercarà la humanització i els arquitectes ho hauran de tenir en els concursos en compte, això.
Això, vull dir, quan te fiques molt ja en aquest tema, jo que ja duc anys, allà, bueno, tenim exemples. Per exemple, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, l'Hospital Pediàtric, vale? Des de sempre ha fet una aposta importantíssima en adaptar els seus espais en els nins. Vale? I ells ja tenen dins els seus equips, pues, 4 o 5 persones que se dediquen a aquest tema, no? Si han de tractar el nin pediàtric oncològic, pues, els espais com han de ser, quin color s'han de tenir, com han d'estar distribuïdes les plantes perquè siguin accessibles i la gent no se perdi, ¿vale? Entonces, no sé, sí, però ja dic que és una opinió personal, que estaria molt bé que hi ha qualsevol edifici que nosaltres fem, ja sigui un centre de salut o un hospital, pues tenir aquesta gent ficada dins els nostres equips perquè ja mos puguin donar, perquè ara ja, en els anys que tenim d'experiència, han d'apostar per aquí. No poden tancar els ulls, vaja.
Com hem dit abans, també ens acompanya el doctor Reyes, qui en volen conversar amb ell. És evident, doctor Reyes, que les persones que travessen una situació de vulnerabilitat especial, com són els pacients oncològics, necessiten no només una atenció mèdica excel·lent, un gran tractament que els acompanyi, sinó també un entorn emocional positiu.
Efectivament, aquest és un àmbit que s'ha de tenir en compte, perquè és importantíssim el fet de que el tractament ha de ser l'adequat. Des d'un punt de vista tècnic, les qüestions o els tractaments han de ser els adients, però s'ha de cuidar l'entorn, la situació, les formes, el lloc, perquè això influeix d'una manera decisiva en la percepció que té el pacient del benestar durant el tractament. I això és bàsic perquè pugui completar el tractament. És a dir, està molt estudiat el fet de que cuidar el benestar psicològic del pacient durant el tractament li ajuda a poder-lo completar adequadament i aleshores té més possibilitats de supervivència perquè està completant els tractaments així com toca.
De cada vegada se demostra més que enfrontar bé la malaltia, i això vol dir també estar en una zona confortable, t'ajudarà. No sé si a superar-la, però com ahir vos està el manco afrontant totes les energies possibles el tractament.
Efectivament, és a dir, i això hi ha exemples de molts tipus. Per exemple, un pacient oncològic ha de rebre un tractament que té suport familiar, té més possibilitats de completar el tractament i superar la malaltia que un pacient que no el té. Ja. O, per exemple, un pacient que té hàbits de vida saludables en forma, per exemple, d'exercici físic, també ho té. No? Per tant, tot el que puguem fer des de l'àmbit dels serveis sanitaris, dels hospitals, per millorar aquests elements que s'associen en el pacient i per tal que pugui afrontar millor la malaltia, estan incrementant les opcions de que pugui tenir un resultat adient del tractament.
Encara, doctor Reyes, que sembla redundant, perquè ja l'hem demanat pel tema al senyor Fangí i a la senyora Verònica Lluc, que aporta per l'associació aquest nou espai humanitzat, millora l'experiència dels pacients, familiars, cuidadors, ofereix un ambient més acollidor i respectuós en les necessitats que tenen des del seu punt de vista. Com ho han acollit els malalts oncològics?
Ho han acollit d'una manera espectacular, és a dir, els voluntaris de l'associació que fan feina a l'hospital ja han desenvolupat diverses activitats dins d'aquesta sala. La satisfacció de tothom és enorme, perquè qualsevol activitat que fa és dirigida als pacients. Per exemple, van fer una petita celebració pel dia de Sant Joan, no? És a dir, pels pacients que ja estaven ingressats. És molt diferent fer un ambient com el d'aquesta sala, com en un lloc diferent. Per tant, la percepció per part d'ells és tremendament positiva. Però també aquest projecte és un exemple de com és o on està realment la capacitat de feina, entre cometes, de l'associació. És a dir, la feina de l'associació no és tant el que és capaç de fer ella sola. La feina de l'associació està en el fet de que a vegades som capaços de detectar necessitats i aleshores ser capaços de transmetre aquestes necessitats a les administracions, com per exemple en aquest cas l'hospital, i ser capaços de després cercar persones que ens puguin ajudar a aconseguir els recursos per fer-ho, com ha estat el cas de Xinip, que ens ha donat un suport increïble. I d'aquesta manera ser una mena com de polus que és capaç de treure les energies per tirar endavant projectes.
Estan comentant que haver d'afrontar un càncer és una experiència molt dura i traumàtica, i amb un espai humanitzat és més bo de dur. Però també, doctor Reyes, també és més bo de dur el fet de que en els espais on col·legi de l'Hospital de les Balears surts o passeges i veus sempre voluntaris de l'associació. Amb un somriure, amb un cafè, amb una abraçada, amb escoltar, amb donar suport. Això, ja ho ha dit vostè moltes vegades, però s'ha d'incidir, és el gran actiu que té l'associació, el voluntariat.
Absolutament. És a dir, és... A més, un voluntariat profundament motivat, perquè la majoria de les vegades o són pacients que han passat la malaltia o són persones que han tingut un familiar directe que ha passat la malaltia o no l'ha superada, i aleshores són persones amb un coneixement profund del procés del que és tenir una malaltia oncològica, que reben, a més, formacions específiques per poder fer aquesta activitat i que aleshores donen una calidesa en el tracte i una properia, sabent-la donar. Que és molt difícil, vull dir, perquè no és només apropar-te, saber com t'has d'apropar i saber quan t'has d'apropar i quan no t'has d'apropar, no? I aleshores ells tenen aquesta capacitat, aquesta mena de sexto sentido, aquesta capacitat per ser capaços de percebre aquesta situació i donar aquesta calidesa i aquesta properia que necessiten els pacients quan estan en aquesta situació tan complexa. Per tant, és una activitat per nosaltres absolutament fonamental i estem profundament contents del fet de que el nostre voluntariat pugui estar allà treballant a tots els hospitals públics de les Balears, també a la Clínica Palma Planes, i per tant és per nosaltres una gran, gran... una gran alegria poder donar aquest servei als pacients.
Són ja un exemple d'humanització. L'hem vist vostè en aquesta innovació, però també a la sala d'Hom fa uns mesos, que és espectacular, hem estat plena de llum. Ioga oncològic. Nosaltres, Vida Saludable, hem fet un reportatge de televisió. Hi ha autèntics drames, metàstasis, dones que durant un moment fan ioga i comparteixen experiències, no només fer el ioga. Tot això, jo crec que són el llatge per l'Associació Espanyola contra el Càncer, és un hospital modèlic, no?
Per nosaltres és un hospital modèlic. Nosaltres, per dir-ho manera, el que animem és a tots els hospitals, no? a poder seguir aquest camí, per dir-ho així. I en aquest sentit s'ha de tenir molt en compte que el pacient amb una situació de tractament oncològic necessita fer el seu tractament, necessita fer, diguem-ho així, les teràpies, però necessita tota una sèrie de mesures de suport, per exemple, el ioga oncològic, tal com comentaves, o el suport amb exercici físic, que també es desenvolupa a nivell dels hospitals, i totes aquestes teràpies, o tots aquests... No anomenarem la paraula teràpia, no? Però tots aquests processos associats el que fan és millorar el confort del pacient, i això és importantíssim per tal que pugui fer el tractament. Per tant, s'ha de ser sensible en aquest sentit i tenir aquesta capacitat de tenir aquesta opció d'oferir aquests serveis als pacients.
Ha donat vostè una petita pinzellada, però voldria que aprofundís una miqueta més. No és el primer pic que Xinip i l'Associació Espanyola contra el Càncer van de la mà, que col·laboren. L'hem vist vostè també participar activament en l'any nou xinès. Crec que Fangir un exemple d'una altra comunitat que es preocupa pel que passa a les Balears. No vull dir que altres nacionalitats no ho facin, però crec que la xinesa és també un exemple i un referent, no?
Absolutament. I jo això, sempre que tinc oportunitat, ho dic, no? És a dir, l'agraïment tenen, per suposat, a l'Hospital de Son Llàtzer i a Soledad Gallardo, la gerent de Son Llàtzer, que la relació amb ella és excel·lent, però també en fan perquè nosaltres la relació amb Xinip va començar fa escassament 2 anys. És a dir, la recepció que han tingut ells sempre, les iniciatives que els hem fet arribar, han estat sempre magnífica. I, a més, jo sempre poso molt en valor una qüestió, i és que les iniciatives que ells fan, com, per exemple, l'any nou xinès, que és una cosa que la podrien fer a qualsevol altre lloc de Palma, si volguessin, no? És a dir, ho fan sempre a la plaça de Pere Garau, que és l'epicentre de la barriada de Pere Garau, pròpiament, que és on viu la majoria de la població xinesa de Palma. I això és un acte que tota aquella part de la ciutat viu com una autèntica alegria, no? Perquè és realment, animo tothom, és a dir, a les properes edicions que es facin anar-hi, perquè realment és una festa molt bonica, molt bonica, molt viva, molt de carrer. És a dir, ells fan un esforç espectacular per donar a conèixer la cultura xinesa i la seva gastronomia, i de veritat que és un exemple paradigmàtic, perquè després aquests recursos els podrien utilitzar per altres coses si volguessin, i l'han utilitzat per fer possible l'humanització d'un espai que està disponible per tothom dins de l'hospital, que precisament toca per referència a la barriada, no? Per tant, jo en aquest sentit la satisfacció és enorme de la feina que fan.
Fangi, estava comentant el doctor Reyes que no és la primera vez que Xinip i l'Associació Espanyola contra el Càncer col·laboren, són una relació de 2 anys i que segurament durarà molts més.
Por supuesto, por supuesto. Antes de esto, hemos hablado con un señor doctor Reyes, que queremos este proyecto que sea un primero de muchos, y queremos que este proyecto cometa un ejemplo exitoso en nivel nacional, porque hace años pasado hemos hecho una visita oficial con doctor Reyes y con presidente a nivel nacional de la Mujer, hemos visitado embajada china en España. Queremos que más comunidades chinas en otros territorios de española que suma haciendo este mismo proyectos que a través de ASS que se puede hacer una población sociedad civil tanto como hospital o en otros ámbitos. Estamos dispuestos de aportar esta tierra que nos ha acogido.
Es decir, su idea es poder implementar este modelo de colaboración de Achinip en el resto de hospitales de España, que otras comunidades chinas de otras autonomías también tomen el ejemplo de Baleares, ¿no?
Sí, señor, porque es un proyecto pionero a nivel nacional y creo que otro chino de otra ciudad española que suma este proyecto.
No es la única asociación con la que trabajan ustedes, la Asociación Española contra el Cáncer. Tengo entendido que también colaboraron con la ONCE, que es otra organización que ayuda muchísimo. Tuvieron un cupón, ustedes se preocupan mucho por el tercer sector, por las entidades sociales.
Sí, año pasado hemos sacado primer cupón de Año Nuevo Chino a nivel nacional, de Año de Telacones. Yo creo que es necesario que la comunidad china de España que participa en este tipo de proyectos, proyectos solitarios y que en una forma u otra que enviamos a que no somos los ciudadanos de ciudad española, también somos en su construcción, en su cuidado, en su proceso humano, ¿saben? Porque forma parte de la sociedad civil, sociedad española.
Recordin, nostres oients, que estem xerrant d'humanització en tres veus autoritzades, xerrant dels nous espais que s'han inaugurat fa poc a Son Llatge. Feim una petita aturada i tornant tot d'una en la recta final del programa aquí, a Vida Saludable. Fins ara.
Vida Saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. El teu ritme. Quan vulguis i on vulguis.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Arribava molt, que se van amagrir molt en el moviment, jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ells deixessin, i nosaltres en serració i això, mos vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolet havia anat per mi i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Miseri, que això ho va ser una miseri.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, que aquí entre bambalines, entre aquest espai sociopublicitari, seguien començant una miqueta d'aquesta inauguració dels espais més humanitzat a l'Hospital de Son Llatge, que és un referent en humanització. Laura.
Així és, xerrant d'humanització, fem una pregunta per tots tres. Començarem amb Verònica. Falta molt de camí per fer que... és a dir, per humanitzar la sanitat completament, ara xerràvem un poquet d'aquesta paraula que tindria que valga la redundància, falta encara...
Jo crec que sí, que encara mos falta. El que passa que diré és la part positiva. Jo fa 27 anys que sóc infermera i he vist l'evolució d'aquests 27 anys i he millorat exponencialment, vale, en relació a veure's malalt com el que tu deies, no? D'un ésser biopsicosocial. És a dir, no només tractant-se de malalties, sinó tot el conjunt, no? I a mi ja m'ensenyaven quan vaig fer primer de carrera, és el primer que me van ensenyar, no? Que havia de tenir en compte les cures infermeres, tots els aspectes del malalt. Entonces, jo per aquesta part sí que crec que he de donar un missatge positiu. Crec que el personal sanitari ja tenim dins les nostres venes en compte aquest terme, però bueno, com sempre tot és millorable, entonces claro que mos queda recorregut i segur que farem moltes altres coses per millorar en les associacions i amb les associacions xines, o sigui que jo crec que el missatge és positiu, anant per bon camí.
Doctor Reyes, decía usted que a veces que suponemos que la sanidad está humanizada, pero que a veces no es del todo así.
Efectivamente, ¿eh? Es decir, en ocasiones, bueno, es decir, la actividad se prioriza, ¿no? Pues los números, las, ¿no?, las consultas, el, las cantidades de trabajo que se hace, y es fundamental cuidar la, la calidad de la asistencia y la calidad humana, ¿no?, de la relación, la calidez de la relación con el paciente. Eso forma parte del centro neurálgico de actividad de la asociación. No es casualidad que uno de los servicios más demandados de la asociación, por no decir el más demandado, sea el soporte psicológico a los pacientes. Y por lo tanto, nosotros tenemos clarísimo que todas aquellas actividades que vayan dirigidas a la humanización en el trato al paciente, a mejorar la calidad de los espacios, a mejorar la calidad de los entornos, a mejorar en general el bienestar tanto de los pacientes como de los familiares, sea de espacios físicos, sea de soporte psicológico, sea de soporte psicosocial, van a ser siempre medidas que nosotros vamos a dar soporte al 100%.
Señor Fangi, en el caso del paciente chino, que seguro que valora, si desgraciadamente tiene un cáncer, tener un espacio confortable, con luz, donde se sienta cómodo para el tratamiento, está por delante, lo ha dicho usted, la barrera lingüística. Creo que eso es más prioritario, sin dejar de lado la humanización, que también le importa. El que le entiendan, el poderse comunicar bien con su médico y su enfermera es fundamental, es lo primero que ustedes se preocupan, ¿no?
Bueno, por supuesto, porque también, aparte de lingüística, también pensar que siendo un colectivo que venía de un territorio tan lejano de España, que también existe una barrera de cultural. Uh-huh. Y mucho más una paciente cuando tiene necesidad de asistente médica, ¿sabes?, y en tema de psicología, se cambia, ¿sabes? Entonces, un espacio tan, tan caliente y cercano, yo creo que es importante para los pacientes de origen chino, aparte de la idioma.
Usted representa una asociación que mueve o que alberga 15.000 pacientes o 15.000 personas chinas que residen en Baleares. Todo el mundo no es igual, ¿no? Pero ¿cómo es en general ese paciente chino? ¿Qué necesidades sanitarias tiene? Es un sector que usted domina y controla muy bien. Se habla mucho de que el paciente chino, llegado a una edad, prefiere ir a morir a casa. No sé si es verdad. Si aquí ya en Baleares hay de tercera generación, me ha dicho usted, ya mueren aquí, tienen las mismas necesidades. Usted un día me dijo, recuerdo, el chino solo, si ya tiene algo grave, va al hospital. Si no, prefiere no ir. ¿Cómo es el paciente chino general en sanidad?
Hombre, esto volviente para antes, porque por la falta de información y discapacidad de idioma, no sé, la gente da pereza o da miedo para tener una asistencia médica, porque comunicación no es tan fluido como cuando estaba en China, ¿no? Porque si una cosa es fácil de acceder o de comunicar, entonces la gente, los chinos también quieren ir médico, porque cada vez la situación de vida está cambiando. Cuando tienen una vida de situación más estable, entonces se preocupa más por su propia salud, ¿no? Como antes, en generación de mis padres, en una situación de sobrevivir. Pero decía antes que mis padres, me acuerdo hace 20 años que me dijo mi padre que cuando jubilase vas a volver a China, pero en día de hoy sigue está aquí. Está cuidando mis sobrinos, y ayudando a las negocios de mis hermanos. O sea, ya no es posible que vuelva a China, porque en caso mío, o sea, yo máximo en Mallorca que en China. Se me dice a la gente, no, que soy más Mallorca que un chino.
Seguro que sí.
Y nadie, no sé, yo creo, como personalmente, como una entidad, como a Chinyin, o sea, creo que tenemos que ser responsables de facilidad o intentar reducir la barrera de los chinos en pared, que la asistencia médica, ¿no?, que da facilidad de se puede ir a cualquier médico para hacer cualquier tipo de consultas. Yo creo que en tema de hemos ayudado al proyecto de humanización de Sunjas, el tema de oncología, porque estos últimos años hemos tenido varias y con tiempo son bastante, han tenido 5 o 6 casos de tema de cáncer de familias chinos, incluso algunos son muy jóvenes. Esto en su momento también pidió apoyo de AS con Toto Leyes, pero realmente que el tema de cáncer no es tan complicado, porque se evita con revisiones de puntuales de cada año cada 6 meses, entonces queremos con apoyo de AS queremos da conocer este tipo de teórica o educación a los chinos. Hay que tener una previsto de salud, hacerle visiones, ¿no?, como básica, como mínimo cada 6 meses, cada un año. Esto se evita el 90% de cáncer, algo así, ¿no?
Molt interessant, doctor Reyes, i soc directora Lluc. El pacient xinès se somat als tractaments? Li costa que arriba tres, encara que sigui de xinip, a l'Associació Espanyola contra el Càncer? O en aquest programa de cribatge, que si ja costa a l'Anna Balear, que se vagi a un cultiu en fenta, que faci les revisions com toca, els xinès les fa?
Bueno, en realitat, dins del que serien els programes de cribatge, és a dir, una de les coses que hem detectat a l'associació és el fet de que, clar, el material que enviem per convidar la gent a participar als programes de cribatge està en castellà i en català.
Clar.
No? Aleshores, les poblacions que no dominen bé aquests dos idiomes, la població xinesa, però també, potser, els alemanys, els anglesos, no? la població que ve de Marroc o d'Argèlia, tenen més dificultats per participar, i això ho hem detectat ara amb les rondes de trucades, no?, de repesca del programa de cribatge de càncer de colon que varen presentar aquesta setmana els resultats, quan truca molta de gent que no havia contestat, o alguns dels que eren potser d'origen, no?, del Marroc o d'Argèlia, quan els trucaves per explicar-los verbalment, ho entenien, però la carta no l'havien entès.
Clar.
Aleshores...
Telefonades que fan els seus voluntaris, per cert.
Exacte, sí, per cert, sí, un programa... Pas que no és l'objectiu, però és veritat, un programa que fan els voluntaris de l'associació i que va dirigit a aquelles persones que han rebut la carta però que no han contestat, i d'aquesta manera el que intentem és repescar-los perquè participin dins del programa de cribatge de càncer de colon, i cas de que, és a dir, no vulguin directament participar, doncs donar-los tota la informació per tal que s'ho puguin pensar i d'aquesta manera fer difusió sobre el programa de prevenció de càncer de colon, que és una de les coses bàsiques que hem de fer, perquè és un programa que fa escassament 3 anys que va començar amb el 100% de la població i que necessitem fer molta feina de difusió dins de la població per tal que la gent participi. I una de les coses que hem après, doncs, és, per exemple, aquesta, no? Com ho haurem de fer? Doncs probablement, tal vegada, adaptant materials, fent materials específics per cadascun d'aquests grups culturals, i d'aquesta manera, i també fer feina específica de difusió dins dels grups culturals. El millor anar a fer xerrades específiques organitzades per la població xinesa, o xerrades específiques a dins dels altres grups, jo que sé, doncs els britànics, o els alemanys, o els musulmans, no?, anant a cadascun d'aquests grups i d'aquesta manera fer difusió d'aquests programes, no?, per tal de poder-los incorporar.
En el seu cas, senyora Lluc, si Pere Grau, que és la zona on més hi viuen, que no vol dir que hi visquin tots allà, els hi toca Son Llatge, li consta que hi ha traductors xinesos a Son Llatge, on els pares n'hi ha, veu vostè com a sanitària xinesos al seu hospital?
Sí que ho en xinesos. Justament antes de l'entrevista ho estàvem parlant. És vera que nosaltres tenim sistemes de traducció, però sí que és vera que les nostres mediadores, pues, dominen el que són els alemans, l'anglès, però és vera que el xinès no. Entonces hem de cercar, tenim altres medis per fer la traducció, però a través d'aparatos. No sé si m'explico.
Mm-hmm. Sí, sí.
Vale, entonces és vera que just antes d'entrar ho xerràvem, pues és una línia que haurem de treballar.
La privada tiene traductores.
Sí, traductores en día en Juan de Dasi, una traductora hace un año y algo, sí.
Animamos eso.
Y se nota mucho que según me informaron que ha tenido una paciente china, creo ha aumentado 200% de pacientes chinos siempre por tener una intérprete en chino. O sea, yo creo,
por la barrera cultural que es lingüística.
Entonces, esta cifra diciendo, se nota que hay una necesidad importante de los chinos en temas de asistencia médica, y cada vez más, ¿sabes? Y también no solo habla de chinos residentes, también cada vez que Mallorca ha sido más conocido en China o chinos en Europa, cada vez más turistas chinos. Yo creo que da a conocer un destino calendarizado, un tema de un destino seguros, o tiene una calendarizada de servicios sanitarios. Yo creo que es importante para traer turismos chinos adecuados. Encima que turismos chinos son un tipo de turismo que perfecto encajar 100% la estación de turismo en inviernos, porque las salidas fuertes de los chinos son mes de octubre hasta mes de mayo. No sé, jo crec que és un tipus de turisme que és bienvenido a Mallorca.
Jo volia seguir amb aquesta línia, amb la barrera idiomàtica, que també formaria part de la humanització de la sanitat. Nosaltres vivim una comunitat, com serrem, multicultural. Realment, cada vegada tenim més societat. Fins ara eren els alemans, els britànics, la societat àrab, els xinesos. L'hospital, com dona abast en aquests pacients, en aquesta comunitat? Xerrava vostè que teniu un parell de traductores i després aparells digitals, no? Pot ser?
Sí, nosaltres tenim aparells digitals que ens ajuden a la traducció, però, clar, jo vull anar un poc més enllà de traduir. És a dir, si estem xerrant d'humanització, no només és traduir. Necessitàvem, que ara ho xerràvem...
Sensibilitat, empatia...
Sensibilitat, clar. I això significa que ha de ser un mediador. Un mediador que conegui la comunitat xina, perquè clar, després tenim... Cadascú de nosaltres ve d'una cultura diferent.
Clar.
¿vale? I a lo millor la meva manera d'explicar a un pacient mallorquí o espanyol, pues jo tenc en compte certes coses que a lo millor la comunitat xina necessita una altra cosa distinta, o el malalt que ve d'Inglaterra, o el saharaui. No sé si m'explic. Entonces, si volem fer les coses ben fetes, arribarà un moment que haurem de tenir aquesta figura sospital, no? Per fer feina amb aquesta tensió un poc global, perquè hi ha molt de temes culturals. Vale? I els professionals també és vera que cada any també rebem formacions en relació a això, no? Entendre per què el malalt demana que no vol menjar cap, o entendre que s'ha UCI de neonats, però si tens el teu bebé, a lo millor pues, ells necessiten fer un ritual, el musulmà necessita fer un altre i el catòlic un altre, no? Entonces han d'estar oberts totes aquestes coses, perquè després tenim l'importància, jo que sé, en aquest exemple, per exemple, l'importància del dol, i el dol se viu de manera diferent segons la cultura.
Sí, sí.
No? Entonces, hem de treballar no només en traduir, sinó en conèixer-nos per atendre bé a tots els grups que hi hagi aquí a Mallorca.
Pot ser, potser, un aparell digital és útil per als professionals sanitaris, potser que està a peu de llit, diguem, per un moment puntual explicar el que li ha de fer al pacient o contestar qualsevol dubte, però és veritat que, en el final, si xerrant d'humanització, el pacient necessita que li agafin de la mà, que li contin, que estiguin a prop d'ell.
Sí, exacte, però potser, jo què sé, potser en el mallorquí li va bé que li agafin la mà,
sí,
però
potser
ja... No sé si és el cas, però sí. A veure, la manera en què tenim de relacionar-nos segons d'on ets és distinta, no?
Sí, no,
entonces, si volem atendre bé i fer unes cures com toca, doncs pues hem d'entendre l'altre. Sí.
I, doctor Reyes, l'associació té en compte aquesta part, a lo millor de fer una captació de voluntaris de diferents parts del món o de diferent idioma?
Nosaltres tenim, diguem-ho així, el gruix dels nostres voluntaris són gent de la illa o gent, diguem-ho així, que ha vingut des de la península, no?, per dir-ho manera, és a dir, població espanyola. Tenim algun voluntari que és xinès, això ja m'ho han comentat les companyes, vull dir... Però hem de fer també, probablement, un esforç en aquest sentit. Tenim moltíssims voluntaris que són de Latinoamèrica, tenim molts voluntaris, però el gruix del nostre voluntariat són persones de parla hispana, anem a dir-ho així. Aleshores, hem de fer, probablement, un esforç en aquest sentit, no?, per poder incorporar gent, no?, d'altres àmbits culturals i que això ens ajudi en aquest aspecte. Tenim algun voluntari xinès, tenim algun voluntari també musulmà, però, tal vegada, hem d'anar, diguem-ho així, fent feina en aquesta línia.
La darrera qüestió, reptes de la Associació Espanyola contra el Càncer amb acords amb altres hospitals a nivell d'humanització, quins serien?
Bueno, nosaltres es va inaugurar també aquest any una sala d'humanització a l'Hospital de Son Espàs, en col·laboració amb el Rotary Club Ramon Llull. Després s'ha obert aquesta mateixa fa escassament una setmana també una altra sala d'humanització a l'Hospital d'Inca. I en l'àmbit de l'humanització el missatge seria una mica que nosaltres estem oberts a col·laborar en qualsevol projecte que qualsevol hospital tingui en el cap. Qualsevol projecte
Lluc,
que qualsevol tingui es pot venir a cercar.
Vostè ha avançat que se centraran al nivell pediàtric en vista el projecte Son Espases de la família Milo, que és una iniciativa familiar amb un nen que estava ingressat i que després Juan Carlos de Carlos va liderar per remodelar. També és una prioritat per vostès l'àmbit pediàtric?
Sí, nosaltres és vera que vull dir, Son Espases és l'hospital de referència, però nosaltres tenim una unitat d'hospitalització pediàtrica i unes urgències de pediatria, en els que des de que vàrem obrir Son Llatxa sempre hem tingut en compte l'àrea pediàtrica, tot el que són el tema d'espais i integrar la família, ja no només a la zona de pediatria, sinó UCI de neonats, aperitori. Crec que ara mateix l'hospital Son Llatxa, l'àrea materno-infantil, és pioner en tot el que és, perquè és vera que nosaltres ja vàrem néixer en la filosofia de nin i família plegats. Entonces, tots els projectes que fem ja les fem destinats a això i he de dir, i estic contenta de dir, que els nostres professionals ho tenen bastant, bastant integrat. Per tant, no hem perdut aquesta línia de feina.
Y la última cuestión, señor Fangi, proyectos de futuro que sepa la sociedad balear que la comunidad china va a estar apoyando a nivel solidario en todo lo que afecta a la salud, ¿no?
Por supuesto, ahora mismo, bueno, no puedo decir usted, pero ahora mismo también estamos preparando varios proyectos importantes en nivel nacional para los próximos años nuevos chinos. Yo creo hay sorpresas.
Espero que venga otro programa a contarnos sus proyectos de Achinipa a nivel nacional. Gracias, señor Fangi. Muchas gracias, doctora. Ya sap vostè que sempre és casero, sempre ve cíclicament i és un plaer sempre conversar amb vostè. I enhorabona per la feina que fan.
Moltíssimes gràcies.
També enhorabona, evidentment, a l'Esperança del Llàtzer per ser un exemple d'humanització. Verònica Lluc, gràcies per venir avui amb nosaltres.
Sí, volia donar les gràcies perquè, com que xerram d'humanització, vull dir, s'aspecta de que hem estat capaços de fer un projecte hospital, comunitat i associació espanyola contra el càncer. Vull dir, aquí jo crec que és l'exemple clar de cap on volem anar.
De totes les potes, no?
Sí.
Col·laborant.
Sí.
Laura Calafat, gràcies. Sempre ens acomiadam en els concerts de l'estiu. I avui toca Ocifar, que tu ets molt nina, però Ocifar és un grup mític aquí a les Balears. I ens acomiadam, evidentment, amb Ocifar. Passin molt bon cap de setmana el que queda i dissabte que ve tornem aquí a Vida Saludable. Gràcies.
Te vi al confessionario. Estabas enrodillada, por ver si el señor vicario este cas te perdonaba. Y yo tengo el corazón todo lleno de señales, de costelas y de males que me hace. M'havia de dir que d'haver mitja nit havia jugat un de tres camiones i havia robat tots els melones. Te juro por mi señales que has hecho a mi corazón.
Són les dues.